A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a La Tertúlia, avui. Sí?
Sí,
ja estic dintre. Sempre tinc el dubte de quan comencem aquest directe. Com tinc la musiqueta darrere a fons, als auriculars, doncs sempre tinc aquest moment de dubte. Benvinguts a La Tertúlia d'avui. Marian Sánchez, benvinguda.
Moltes gràcies per convidar-me i molt bon any a tothom, que encara no ens havíem vist.
Sí, correcte. Bueno, tenim fins al 31 de gener.
O sigui,
oficialment aprofitem aquests dos últims dies del mes per desitjar-nos el bon any als que no ens hem vist. Higini Martínez Illescas, benvingut i bon any també.
Moltes gràcies, bon any a tots. I content d'estar aquí una altra vegada i que estem iguals, vamos, que no... Passen els anys i estem iguals.
Sí, bueno, canvia l'any de calendari, per dir-ho així, però, de fet, és un dia que canvi, perquè si agafem el calendari xino, l'any nou xino, no cau igual que nosaltres. Si anem a mirar més lluny els maies, els inques i els altres, tampoc tenien el mateix calendari. Aleshores, bueno... Però el nostre calendari actual, així sí, és un canvi d'any.
La qüestió és que estem aquí de pas i hem de disfrutar al màxim possible i gaudir de la vida, no?
Clar, és que del que dius, quan mirem nosaltres l'existència humana respecte als milers de milers d'anys que té el planeta i el que s'ha convertit, per dir-ho així, som un gra de sorra a la platja, per dir-ho d'una manera.
Una dècima de segon. La veritat és que no som res, finalment ho hem de reconèixer, som tan poqueta cosa que el nostre pas per aquest planeta, que desgraciadament ja estem deixant la petjada de mala manera, pues, i no sé qui recordarà això, el nostre pas, és un no res. Vam néixer o vam sorgir, o els homes van sorgir amb les flors, que abans no existien, vull dir que... amb tot plegat ens falta humilitat en aquest sentit.
De fet, hi ha uns estudis que amb 3 o 4 generacions ningú es recorda d'aquella persona. Vull dir que convido tot que disfrutem el màxim possible i que estem de pas.
Sí, perquè per alguns parlem de coses de fa un segle enrere, pot semblar per d'altres la prehistòria, i quan dius són 100 anys, o sigui que no parlem de més, no?
Aviat serem la història nosaltres. Bueno,
però... Sí, ara, de lo que dèieu, els dos... A nivell de civilitzacions, si agafem, per exemple, els xinos han fet la muralla, l'únic, diguem, edifici que es veu des de la Lluna, per dir-ho així, o sigui, han marcat una miqueta el temps, el seu pas.
Jo diria des de l'espai, però bueno, si dius de la Lluna, potser sí.
Diuen que des de la Lluna es veu,
eh?
Sí, diuen. O sigui, no, com no hi he anat, però és el que es diu. Bueno, també egipcis també han deixat el seu pas amb els monuments. Bueno, com si hi hagués cada civilització que deixi una miqueta, doncs, la seva història, els maies també. Bueno, nosaltres no sé què deixarem, la contemporània.
Aquestes tertúlies que fem deixarem el nostre legado, no?
Sí, bueno, com estan gravades, mentre que hi hagi internet i hi hagi llum i es pugui alimentar, o sigui que són indefinides.
Però sí que Andorra ha canviat moltíssim, eh? Si ens veiem, tirem enrere, veiem una Andorra totalment diferent a la que és ara, no? Ja sigui per la zona de vianants o ja sigui per les lleis que protegeixen, doncs, moltes lleis que protegeixen, per exemple, la violència domèstica, que ara en parlarem si cal. Vull dir que hem avançat, jo crec que en positiu i moltíssim, eh?
Sí, com dius, el país ha crescut, la societat ha crescut. Jo, un encís que parlàvem abans d'entrar a la tertúlia, per exemple, fa 40 anys enrere, diria així, que hi hauria 30 i pico mil, quasi 40 mil viatges en bicicleta per dintre d'Andorra, era inviable. O sigui que el tema bicicleta ciclant ha anat en augment, també per favorir els desplaçaments urbans i segurament alguns interurbans, com Andorra-Sant Julià. Això fa 30 anys enrere, ni t'ho plantejaves, i potser fa 15, també.
Sí, i a més, la bici elèctrica, per nosaltres, els que estem en muntanya, ha vingut molt bé, perquè fer bici abans amb una BTT que no fos elèctrica, però per muntanya, doncs, només és quan érem molt joves, no? I ara amb la bici elèctrica ens ha obert tot un seguit de camins, això, que de veritat Andorra s'ha convertit, sobretot la Massana, en un lloc idoni per fer bici.
Sí, ha sigut una aposta de parròquia important. I després també una aposta de mobilitat, perquè molta gent dius, ostres, doncs m'atreveixo a fer-me doncs, usuari de la bicicleta doncs, compartida, per dir d'una manera, i dius, bueno, també alguns desplaçaments els fas més curts, també.
A veure, jo sóc una devota de, primer, del transport col·lectiu, que considero que dintre del que tenim doncs està força bé, jo és per la meva experiència, repeteixo, i també del transport ecològic. Si es pot anar caminant o en bicicleta, doncs molt millor que no pas amb un cotxe, sigui quin sigui el tipus de cotxe del qual parlem. El que sí que voldria contestar la primera pregunta, nosaltres El que sí que deixarem, evidentment, és un romànic fantàstic, un romànic únic a Europa, perquè tenim un romànic antic que jo penso que no sé com els nens de les escoles no són experts en romànic, perquè és fabulós, és meravellós i està molt ben conservat.
I de fet, per afegir el que dius, tenim l'única torre rodona, diguem, en romànic, que n'hi ha una que es comparteix a Ars, també, sí, que sí, són sí, les dues, però clar, són les dues úniques que hi ha, i ja estem parlant de 10 segles d'història.
Sí, i això ho hem de reconèixer que és així.
I tant, bueno, és una cosa que també el país, suposo, a nivell de turisme, que n'hem tingut 9.600.000 l'any passat, també tenim una part de turisme cultural que potser és una faceta que tenim que continuar a valorar i a potenciar, també.
Jo crec que va creixent com va creixent a tot arreu. El turisme de masses que existeix i que és inevitable i que ja sabem el que donen, el que deixen i el que no donen i el que no deixen, no serà mai substituït, evidentment, però el turisme cultural cada vegada és més gran. I el turisme rural, també, que per mi forma part de la cultura, dintre del que hi ha.
Bueno, jo crec que el turisme aquí a Andorra, sobretot en l'època que estem ara, es troba en una Andorra que és totalment diferent als altres ofertes que hi ha, no? Perquè l'apresquí que tenim aquí, deixeu-me utilitzar aquesta paraula agafada del francès, l'apresquí que tenim aquí no té res a veure, doncs, amb altres llocs que no cal mencionar, no? És evident que Andorra dona unes opcions, sigui shopping o sigui altres opcions que dona Andorra i també tots aquests museus que tenim i aquestes visites que podem fer, ara parlàvem del romànic, malgrat que molts d'aquests ponts romànics els van perdre amb la riuada i no queden gaires de ponts romànics, però els que queden ja s'han reforçat perquè tal de que no perder-los, no? Però és veritat que abans havia un inclús això va i que es va perdre, es va portar i altres, i és, va ser una pena, però bueno, ara que estem en aquesta situació ens queden totes les ermites, una també que s'ha reconstruït, també la de Santa Coloma, la...
Sant Vicenç Anclar,
que es va reconstruir, per mi que es va reconstruir malament, perquè va haver notícies sobre això, perquè van utilitzar ciment, cosa que no s'utilitzava en aquell moment, però bueno, deixem-ho aquí, es va fer amb tota la bona intenció.
Sí, bueno, la fet de la reconstrucció de la torre de Sant Vicenç Anclar, tampoc sabem, perquè no està documentat, com era exactament quan la varen...
Vaig obrir melons,
sí, però hi havia una miqueta aquesta, no diem polèmica, però discussió o controvèrsia de dir, bueno, nosaltres l'hem vist com la tenim ara, o sigui que també tot el romànic sabem també que la Casa de la Vall estava arrebossada, aleshores podria ser també que el pas del temps ha fet que hi ha aquestes diferències, però clar, com no tenim ni imatges, ni pintures, ni fotos, doncs remuntem fins on remuntem.
Jo penso que ja es va reconstruir i es va tornar a caure, ara s'ha fet un reforç extra i penso que el resultat final per mi, a mi no m'agrada, no? Val a dir-ho, però és veritat que jo haguessi continuat o amb pedra seca, com és la tradició aquí a Andorra, o amb una mica de reforç per dintre, perquè tal de que no tornar-nos a trobar amb la mateixa situació, però sí que trobar-nos l'aspecte extern com trobem totes les ermites d'aquí, no? Que és una mica més de com pedra seca.
Sí, que de fet pedra seca, un patrimoni de...
És un patrimoni, és un patrimoni que sortosament s'està mantenint i s'està promovent, i la gent s'està mobilitzant per mantenir, sobretot és la tècnica de construcció de la pedra seca.
Sí, el Comú d'Escaldes en Gordany ha fet cursets i ha anat a... Sí. Tota la Vall del Madriu, a la gent que es volia apuntar a fer cursets de pedra seca i és molt interessant. És...
Sí.
Bueno, molt xulo.
Una cosa més a valorar del país i a fer conèixer els nostres turistes, que de fet el cap de govern va estar convidat a un col·loqui per Europa Pedès i deia dintre d'aquest col·loqui que Andorra està una miqueta al seu límit de capacitat d'atracció de turistes, perquè clar, tenim les valls que tenim, no en podem empènyer les muntanyes i poden entrar els que poden entrar. Cosa que el fet de desestacionalitzar és el gran lema, no? per dir-ho així, i intentar repartir aquest volum de turistes que podem tenir tot l'any.
Sí, però bueno, com reparteixes tot això? Com orientes el turisme que vingui en unes certes èpoques i en unes altres? Això és molt difícil. Jo penso que Andorra està al límit de moltes coses, no? Entre d'altres, la construcció està al límit. Ja ens ho han dit pel dret, pel revés, per amunt, per avall, no es pot construir més. Aleshores, hi ha, els hotels que tenim hi han prou llits com per acollir els turistes que volen venir, si es queden a dormir, perquè les vies que tenim avui en dia, doncs, de vegades és anar a passar el dia a Andorra i tornar a baixar, o pugem a Andorra a esquiar i a la tarda ja tornarem. Però com es fa això de orientar cap on va el turisme, cap, què és el que ha de fer? Sí que pots tenir molta imaginació i durant tot l'any fer diferents maneres, no, de atraure el turisme o diferents vies per atraure el turisme. Però no sé. Jo quan veig aquelles onades de cotxes i de gent, que les veig de lluny, perquè intento ja no posar-m'hi al mig, que ja, sobretot estic parlant d'Avinguda Merici i d'Avinguda Carlemany, perquè la resta està bastant més diluïda, no? Però bueno, tenim l'esquí, per exemple, a l'hivern, que des de Canillo s'està fent cua des de les 3 de la tarda per poder tornar o a casa seva, o a la seva plaça hotelera, o allà on sigui.
Sí, Andorra Turisme té un repte important aquí. Encara
bueno, jo
però de tota la vida, eh? No és avui, eh? Vull dir, quan l'època d'hivern, les cues es feien... A partir de les 5 no es podia trepitjar la carretera.
No, només afegir que el punt de la construcció, doncs, és una aportació que tampoc es pot perdre, no es pot deixar a zero, perquè és una aportació important per tots els països, per Andorra també, d'un 20 o un 30% dels ingressos d'Andorra. Sí que s'ha de regular com s'està fent, penso que s'ha fet mesures suficients com perquè es ralentitzi, que no pugui vindre un estranger, per exemple, i comprar 10 pisos. Ara mateix el Magí Omnibus ja estarà en marxa, doncs, aquesta sèrie de mesures. I després afegir també que amb el tema turisme jo també incidiria en tots aquests punts que són, com acabes de dir, Marian, que són aquests punts negres de cues, d'embussos. Per exemple, a Sant Julià ens trobem que hi ha uns semàfors que algú va ficar que no tenen més remei que ficar aquests semàfors per accedir d'una cosa a l'altra, però que aquests semàfors provoquen moltíssimes cues, tant de pujada com de baixada, i col·lapsen el país. Després, per exemple, l'altre dia em vaig trobar, i us haureu vist, que Organyà, per exemple, és un punt negre. La gent quan marxa d'Andorra, de gaudir del nostre país, doncs arriba a Organyà i hi ha unes cues quilomètriques. Per tant, jo penso que Andorra també hauria de fer com ha fet en França, no? Negociar aquests punts negres amb Espanya i la variant d'Organyà que es fessi d'una vegada per totes, per tal de que la gent pugui vindre a Andorra a visitar-nos i després, doncs, tingui una tornada, sí que amb cues, però no amb aquestes cues monumentals com es formen a certs punts, no? Per tant, penso que l'esforç d'Andorra també ha d'estar dintre d'Andorra, però també fora de les fronteres.
Sí.
Per exemple, tots aquells punts que trobem de baixant a la Seu o a la mateixa duana, no?
Sí,
que trobem
un carril
tancat moltes vegades, quan hi ha moltíssima cua, doncs aquest esforç ha d'anar per aquí, i penso que la duana, avui en dia la duana espanyola, és una duana que ja té, no sé si 40 anys, i hauria de modernitzar-se, hauria de tindre ja, doncs, diversos carrils per controlar la gent i no fer una mena d'embut com es fa ara, de tots en un carril, i llavors es formen unes cues que arriben a Sant Julià, no? Doncs tots aquests punts penso que haurien de fer un pla general per tant atacar aquí a Andorra com als punts que concerneixen també a Espanya i a França, amb les nevades que hi ha i els talls que hi ha continus de carretera.
Aviam, una duana és una duana i aquí no podem fer res més que esperar a veure com vol funcionar aquesta duana, no? I la duana estem parlant de l'espanyola, perquè l'andorrana, doncs mira, van tirant cap allà, no? Però és l'espanyola la que frena, no pas l'andorrana.
Per exemple,
no deixa de ser una duana, és a dir, una frontera física i política, evidentment, i aquesta frontera els estats la gestionen, sí, com creuen que han de gestionar-les. Aviam, si haguessin dos carrils, o tres o quatre, i més agents controlant, segurament seria tot molt més ràpid. Això sí que és veritat, però...
Pensem que la duana per Espanya, perquè la duana és un control del govern espanyol, no de la Generalitat, doncs és una més a més i no els afecta quasi res. Llavors, és a Andorra que li afecta molt, no? Per exemple, hi ha un carril que tots hem vist, que és un carril per declarar, que és amb un letrero vermell. Allà no passa ningú. anem a ser clars. Llavors se'ls has d'explicar, escolta, tenim un carril que no cal ni que l'asfalteu una altra vegada perquè no passa ningú. Per tant, jo penso que hi ha maneres de fer les coses o d'explicar-li al govern espanyol de que faciliti doncs, la sortida i l'entrada doncs, als visitants que ens visiten al nostre país. No? Penso que s'hauria d'incidir més. I segur que s'incideix molt i es parla molt diplomàticament, però penso que els resultats haurien d'arribar.
Per lo que dius, Higini, és cert que si fem un comparatiu amb una de les carreteres d'accés de França a Suïssa, per exemple, clar, quan veus una duana a Suïssa com està muntada i el que nosaltres tenim a nivell de duanes, dius, caram, dius, podríem tenir, ja que anem a buscar inspiració en, a la resta d'Europa, ja que estem, diguem, no emmirallats, però observant tot el que es fa al, al nostre voltant, dius, caram, doncs hi ha solucions que existeixen en altres països, però potser hi ha aquesta dificultat o ganes d'aplicar-ho.
Totalment, és que a vegades ens fixem en tota la xarxa viària d'Andorra, que és veritat que s'està convertint en escassa o que no dona la talla per el nombre de visitants que tenim, que és cert, però a vegades lo fàcil seria doncs, augmentar els punts de pas per a duana o habilitar els punts de fronterers per sempre amb el llum verda, no tenir-los tancat com moltes vegades passa, doncs a vegades els punts fàcils no es fan i es va a buscar a lo difícil, que també s'ha de fer, que són aquests túnels que fem a Andorra i aquesta ampliació de vies, no? Per exemple, està pendent, que ara ja es farà, doncs la variant de Sant Julià, no? que és tan esperada, no? Perquè és veritat que ara mateix els semàfors que parlem a Sant Julià, no? S'evitaran quan ja es faci l'últim túnel, no? Que és l'entrada a Andorra, no? És l'artèria principal.
Sí, del pont de la Palanca, per dir d'una manera, els túnels hi ha hagut una evolució amb un segle i una miqueta més. Una cosa que malauradament també ha evolucionat i no en ve, 2024 hi ha hagut un 53% d'augment de violacions, amb gairebé dues per mes. S'entén que té que ser en l'àmbit domèstic de no consentiment sexual que es denuncia com violació. Ara la reflexió és, ara es denuncia més i abans no es passaven igual però no es denunciava, o hi ha hagut un augment real? O sigui, clar, aquí el xifre és el que és, malauradament, però potser també és perquè ara es denuncia més i abans no es feia.
A mi m'he quedat espantada quan he llegit aquesta notícia amb tot el balanç que s'ha fet dels delictes. I la veritat és que m'ha espantat moltíssim, perquè o no es denunciaven, com fins ara, o no ho sé, no sé el que passa. Jo suposo que s'hauria de saber ben bé la natura, no?, d'aquestes violacions. Vaja, jo em sorprendria molt que enganxessin a una senyora o una noia o una nena pel carrer i la violentessin per fer aquests actes i que ningú no se n'assabentés. Això aquí a Andorra seria com una cosa estranyíssima, no? Que el primer any ja tens a quatre persones dient què t'està passant o demanant què t'està passant. Sí que segurament és en l'àmbit domèstic que és el que menys es denuncia. Penso, no sé, són elucubracions, són elucubracions, tampoc no...
No, estàs encertada, vull dir que la notícia ha vingut per aquí, el fiscal general Xavier Sopena ho ha explicat molt bé, i és així, abans es denunciaven molt menys les violacions, o les dones pensaven que no era una violació com tal, perquè era dintre de l'àmbit familiar del seu marit, i ara saben distingir el que és una violació, encara que sigui del marit. Per tant, l'augment de violacions o de les denúncies sembla ser que ve perquè està més conscienciada des de les dones i denuncia molt més, que això és una bona notícia. Si és revertir la mala notícia amb la...
Sí, el que dius és que és el mateix, o sigui, una relació sexual no consentida i una violació és exactament el mateix, el que a vegades, segons la manera que s'anomena, es suavitza una miqueta el delicte, per dir-ho així, quan realment és exactament el mateix.
Exactament. Pensem que abans que els matrimonis, només pel fet de ser matrimonis, l'home, amb tota la cultura masclista que hi havia darrere i que encara hi és, doncs es pensava que ja tenia dret a, quan ell volguessi, doncs, estar amb la dona, que en aquest cas era una violació. Perquè si no és consentida, encara que fos la seva esposa, no es pot fer. I ara mateix hi ha suficient informació com perquè aquelles dones que estan casades i el seu marit les obliga a tenir una relació sexual, doncs denuncien, que això és un avanç molt positiu per tota la societat.
També el que hi ha, potser no dic amplificat, perquè se n'ha parlat a molts països europeus, també aquesta francesa, la Gisèle Pericot, que va estar doncs, durant molts anys drogada per ser abusada per altres persones, a part del seu marit, sexualment. Doncs, també hi ha hagut potser un altre efecte d'informació del que passa en altres països, per als mitjans de comunicació, que avui dia tenim molta informació, que també fa agafar consciència a persones, com dius tu, a dones, dius, escolta, és que jo he tingut relacions sexuals no consentides amb el meu marit, m'ha violat, per dir-ho així, i és denunciable.
Bueno, jo penso que en aquest cas del Pericot és la punta de l'iceberg ja, és el màxim de depravació, de xarxes socials, de gent que s'apuntava, de drogues, o sigui, ja fiquem tot una coctelera, fiquem-ho tot junt, no? Però parlem a l'àmbit domèstic, sense cap droga, sense cap relació amb estranys, sinó el mateix marit que té ganes d'estar amb la seva dona i l'obliga a fer-lo. I abans era habitual, això. I ara mateix els homes estem molt conscienciats, i m'incluixo jo i tots, de que ha de ser no consentit, hiperconsentit. Solo si és sí, que ho diuen a Espanya, però ha d'estar consentit per les dues parts encara que estiguis casat. Per tant, és denunciable per una dona i té un telèfon especial per trucar de dir, bueno, encara jo estic casat, però he dit que no, i hi ha hagut una relació no consentida.
Sí, les línies telefòniques que s'han posat també a mitjà, doncs també potser han donat una facilitat de comunicar-ho i tenir una persona a l'altre cantó del telèfon d'un diàleg i d'un consell.
No me'n recordo de la línia, no sé
què. El 181, si no recordo malament.
Segur?
Ara busquem i ho diem. Que a més que no queda registrat la línia.
No, és el que anava a afegir. Aviam, això ha ajudat molt perquè no queda registrada la trucada. I això és un benefici cap a la víctima, perquè només faltaria que, a més de patir el que ha de patir, vingui l'altre i hi hagi represàlies per haver telefonat amb aquest número.
Sí, crec que és el 181, si no... No, o el 116.
Jo crec que és el 116.
Ho buscarem i ja el tornem a donar. Sí. Cert, que bueno, són números importants.
I també parlem de la violència física, sexual, però també la
psicològica.
La psicològica, que això és molt important, i és... Abans era molt difícil que les dones, sobretot, i alguns homes també, distinguissin de que hi havia una agressió psicològica en aquell moment, no? Tu, pues, no sirves per a nada, no serveixes per res...
Sí.
Etcètera, etcètera... que abans es podia donar molt i es passava per alt, i no s'ha de passar per alt.
No, i al cap i a la fi, la violència i l'agressió psicològica és més duradera en el temps, fa molt més mal a les persones, perquè la física, bueno, un cop ja et recuperes, també va acompanyada de la psicològica. Sí. La física sempre va acompanyada de la psicològica, però l'exclusiva psicològica pot arribar a uns límits molt terribles per la víctima, molt terribles.
Això el fiscal general no distingeix quan explica la notícia, però caldria distingir-ho també per veure com estem, de les denúncies, i quines denúncies són físiques i psicològiques. No?
181.
Sí?
És el d'igualtat, i a partir d'aquí doncs, hi haurà una orientació per al...
Ah, vale, és el d'igualtat. No és el de violència domèstica.
El de violència domèstica el buscaré, però ja... 191, m'acaben de dir de la Candela, gràcies al 191. Doncs 181 d'igualtat, 191 el de suport.
El que no sé, que també s'hauria d'apuntar, és que si tu fas una búsqueda, com has fet tu ara mateix, Enric, de quin és el telèfon de la violència de gènere, et quedes registrat a Google o no. Que això també seria important, que no et quedes registrat, que crec que això encara no s'ha arribat.
El registre de Google ja és...
Clar, sí. Perquè se't pot filtrar les recerques que tu has fet...
El maltractador pot anar i mirar totes les recerques, per tant, fem una crida a Google i a tots els buscadors, doncs, que incideixin en això, que també és una manera també de protegir la víctima.
Correcte. Anem a publicitat i tornem a trobar la Marian Sánchez i l'Higini Martínez Llesques aquí amb nosaltres a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Descobreix les noves tarifes de mòbil i prepara't per viatjar on sempre has somiat. Passa't a una de les noves tarifes i entra en el sorteig de 3 vals de 3.000 euros per viatjar on vulguis. Nova York, Kènia, Londres... Tu decideixes. Entra a AndorraTelecom.ad i descobreix-les. Noves tarifes, noves aventures. Andorra Telecom.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb la Marian Sánchez i l'Higini Martínez Llesques. Doncs hem comunicat aquests números doncs, en cas de violència de gènere, el 191. D'acord? Bé, continuem amb temes que tenia aquí oberts per vosaltres. Malauradament, no sé si és el fet de la digitalització... les estafes online segueixen de valent, o sigui que ara fins i tot casinos online que no existeixen. Una persona, doncs, 200.000 euros li han, diguem, pispat, estafat, de la manera que es pot dir com volem, però dius, déu-n'hi-do, d'una no en surt una altra, entre les falses criptomonedes, les estafes online i ara falsos casinos, dius, tenim que anar amb mil ulls.
És que fet el negoci, la gent és molt espavilada, la gent sí que marca resiliència en aquest sentit, no? Allà on veu, bueno, estic parlant de la mala gent, on pot veure que pot ficar la mà, doncs ho intenta. Però, bueno, jo suposo que aquest tipus d'estafes venen perquè un s'ha col·locat a dins per veure, per saber si pot guanyar diners ràpid i el que sigui, no ho sé, eh? A mi no m'ha passat mai, eh? Toco fusta, no m'ha passat mai.
Bueno, una de les estafes és el Brad Pitt que contacta amb tu. Clar, si et truca Brad Pitt, jo entenc que responguis, no? I que t'ho creguis, no? A més, això s'ha ajudat amb la IA, no? Sí. Perquè no és que el Brad Pitt et respongui amb un text. No, és que surt ell mateix amb la seva imatge parlant-te amb una videotrucada, no? I això és la IA que està ajudant molt amb aquestes estafes. Per tant, si algú pensa que pot parlar amb el Brad Pitt i es pensa que el Brad Pitt es pot fixar en ella quan no la coneix de res, doncs aquí està el problema, no? Que a vegades ens hem de trepitjar qui som i qui es pot dirigir a nosaltres, no?
Del que dius d'aquest reportatge d'aquesta senyora francesa que es diu Anna, el primer canal de televisió francès ha tingut de retirar les publicacions i el reportatge del seu portal web per, diguem, l'efecte viral que ha tingut, tant, diguem, bo de suport o dolent, perquè evidentment sempre hi ha la part més dolenta que reflecteix, de, diguem, la part mofa, burla o, diguem, incredulitat que ha tingut aquesta persona per caure en aquesta trampa, no? Dius, o sigui que és trist malauradament que per un cas que ha passat un mitjà de comunicació tingui que retirar la informació perquè la cosa s'està anant de les mans en el plan lleig, diguem, de comentaris.
Bueno, però el problema està en que ells, els estafadors, ja saben a qui atacar, no? En aquest cas són persones que igual tenen alguna depressió, estan depressius o tenen una altra pues, amb aquells moments d'una baixa integritat física, llavors pues, s'agafen a qualsevol tipus de bueno, que algú que li reconforti, que es pensi que un Brad Pitt està parlant amb ell, no? Per tant, les persones que ja estan amb la normalitat, és molt difícil estafar-les en aquest sentit, no? Ja ells saben el que fan i saben a qui la víctima poden atacar.
Bueno, jo penso que també, a part d'això, la feblesa que pot mostrar una persona i l'altra part, la soledat, la soledat que pot sentir un ser humà i que algú li faci cas i que vagi, i que sigui important, no? Per ella, doncs, també obre les portes a que tot això passi. Quantes dones i quants homes, no?, han estat estafats per amors d'aquells que ara envien diners i després el viatge i demà passat envien més perquè resulta que he perdut... Quants? Perquè, aviam, jo conec personalment alguns, I la resta que no ho expliquen, doncs encara hi ha...
Molt temps és ell pagar fantes, Començàvem ja per aquí i després ja ve...
No, però arruïnar, Arruïnar, literalment, arruïnar un ser humà.
Sí,
arruïnar una persona, aviam, això, que, com li diu el no sé què de l'amor o l'estafa de l'amor, jo penso que sempre ha existit. Però ara, clar, amb la rapidesa de les xarxes una cosa i l'altra, doncs s'ha multiplicat.
I les persones potser que han estat implicades fins a un cert punt, la vergonya que hi ha també de dir-ho i tapar-ho, i si la pèrdua no ha sigut, diguem, massa pronunciada, o fins a un cert punt, doncs, deixar-ho, deixar-ho, diguem, en l'anonimat.
Sí, 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 totalment d'acord.
Els estafadors existien, una persona guapa i tal, podien existir i acaben a les dones o als homes, no? El que passa és que ara, el que hem dit abans, hi ha la IA, la intel·ligència artificial, que fa una imatge d'algun famós, encara és més accentuat de que estiguis parlant.
És més creïble, deixem-ho així. És més creïble físicament per lo que d'allò. Però bueno, no ho sé.
Bueno, nosaltres hem tingut el cas, perquè s'ha utilitzat l'imatge del cap de govern i del bisbe
per fer consell
d'inversions o coses així.
Sí,
o sigui,
sí, sí, no és l'únic. Sí,
bastant,
sí, sí.
Bastant mal fet, també t'ho dic.
S'entén, sí.
Però bueno, s'ha fet.
Sembla que hi ha aplicació que fa encantar les fotos, però bueno, està bastant mal fet, però bueno.
Una cosa que a mi m'ha passat, i per advertir els oients, no sé si ho heu tingut el cas, rebre un correu de, suposadament, Andorra Ponader, que tens que renovar la teva contrasenya, tal, 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 sobretot que la gent no piqui, perquè evidentment és una altra estafa.
Jo he rebut molts, i cada vegada que els veig les borro, els bloquejo i ja està.
Jo vaig rebre un, explico una anècdota ràpida, de un hacker professional que m'havia hackejat el meu email.
Vale?
Jo no sé com va trobar, també la contrasenya no era d'aquelles contrasenyes rebuscades, val a dir-ho, pensava que aquelles contrasenyes tampoc es podien descobrir, i ho va descobrir, i em va enviar un email amb el meu propi correu, diguent-me, bueno, que tenia el meu email i que inclús havia entrat al meu ordenador, i que les fotos que jo tenia al meu ordenador despullat, que eren molt maques, que tal, que em va salvar que no tenia cap foto a l'ordenador. Llavors vaig veure que ell no havia pogut entrar a l'ordenador, vaig canviar la contrasenya i es va acabar la història, no? Però sí, en aquest cas, si haguessi tingut fotos que podia tenir-les, però que no habituo a fer fotos, evidentment, despullat, doncs m'hagués agafat un neguit, no? de que algú ha entrat al meu ordenador i ha vist coses personals, no? Però en aquest cas ho vaig poder salvar.
Sí, amb una mentida pots tenir la veritat, no? Per dir d'una manera, ho raonen així.
Exactament, ells calculen que hi ha molta gent que guarda fotos a l'ordenador, doncs íntimes, i bueno, com que no era el meu cas, i jo no em dedico a fer fotos de mi mateix, perquè la veritat és que no hi trobo el què, però doncs aquí s'acaba la història, però bueno, imagina't tu que tens fotos teves, doncs sí que pots entendre que si t'agafa per aquest costat, doncs tens un problema.
Sí, en aquest àmbit, el David Monyà, el president de la Batllia, deia que doncs hi havia més activitat judicial, però que sí, en altres àmbits, penúries econòmiques, fallides, reclamacions de deute, o sigui que l'activitat, diguem, a nivell de Batllia té un volum que també pot estar incrementat per aquest, no diré, auge, com diuen els castellans, però aquesta embranzida també dels delictes digitals. Però bé, no, també serà un afegit més.
És un afegit més, però jo penso que també estan substituint els delictes que abans no es feien amb el sistema digital, que es feien d'unes altres maneres. El que passa és que ara són més ràpids i més creïbles, segons com, no? Però bé, al final, en tal de que no t'entrin al compte bancari i no te'l buidin, que podria passar i que no és el cas, perquè si un té prou ta cura de com utilitzar les seves coordenades bancàries, una cosa i l'altra, no té per què passar, perquè està força protegit, i si no està protegit, al final el banc és el que ha de respondre, no? Per la resta, aviam, primer s'ha de tenir temps per intentar veure, aviam, que si les criptomonedes, que si el Brad Pitt, s'ha de tenir temps per aquestes coses. Quan no té temps, doncs tampoc no hi entra, no? I en segon lloc, ha de ser molt caut a l'hora d'utilitzar i de veure el que hi ha i el que et pot enganyar, i no anar ràpidament a donar-li el link i venga dale, fins que al final t'enxampen.
Ja, pensem que avui en dia és molt fàcil tenir un telèfon i estar al mig de l'Àfrica, no vull dir negre, però el 99,9% si està a l'Àfrica és que sigui negre, però si estàs a l'Àfrica enmig d'un país amb poca legislació, amb un telèfon, amb una bona connexió, doncs pots inclús obrir un compte bancari en aquests països fiscals fàcilment des del telèfon, sense donar cap dato més. Pots estar a Facebook, a plataformes, i cometre estafes petites de 20 o 30 o 40 euros, perquè a mi m'ho han fet, i no enviar res o anul·lar el compte de Facebook en aquell moment que has fet l'estafa. No? Doncs això és bastant habitual, i dic perquè jo vaig comprar un producte per Facebook de segona mà, però era 30 o 40 euros, jo ja sabia que em podia exposar això, i després vaig veure que el compte de Facebook estava anul·lat. No? Per tant, aquella persona, inclús, igual no estava ni a França, no? Estava enmig d'Àfrica, parlava francès, i es dedica amb això. Hi ha gent que es dedica amb això, i hem de ser molt cautos, i jo crec que la gent que ens està sentint, doncs, potser és més cauto que jo.
Sí, una certa prudència. El que sí és una miqueta contradictori respecte a aquesta notícia, si hi ha més fallides i més reclamacions de deute, vist l'augment de creació de societats, activitat econòmica que té Andorra, dius, caram, d'un cantó estem creixent, però d'altre cantó també està creixent aquestes fallides i aquestes reclamacions de deute. O sigui, és un balanç, diguem, una miqueta
quan oposat. Quan ha augmentat, perdona, quan ha augmentat, és que no ho recordo.
El percentatge, si el retrogo, em sembla que era un 5 i algo per cent.
No és molt.
No és molt, però és cert que és una miqueta en oposició aquest augment.
Però jo penso que no és molt, aquest percentatge m'espanta molt més el de les violacions que no pas això. No és molt, aviam. També, per una altra banda, hem de pensar que cada vegada som més. És que ja som molta població en aquest país, amb la qual cosa, evidentment, que les empreses, la creació d'empreses van en conjunt amb la quantitat de gent que hi som, i que tot el que siguin delictes, siguin personals o siguin financers o siguin el que sigui econòmics, doncs és normal que pugi, perquè si són més és normal que hi hagi una proporció de delinqüència també en augment.
De totes maneres, la gent que ens ha vingut aquí a instal·lar-se aquí a Andorra, amb una residència, sigui passiva o activa, però residint a Andorra, i per això ha augmentat el preu de la vivenda, doncs hi ha hagut una criba que el govern fa, i amb els delictes que ha fet anteriorment aquella persona, mirant l'historial delictiu, i aquesta criba ha sigut bona, vull dir, perquè jo conec moltíssima gent, i la majoria de gent són gent de classe mitja, i amb una educació que dona gust, no?, que vinguin al nostre país a viure. I a més, és molta gent que ha vingut aquí a viure, estan molt agraïts. I a mi em diuen, hòstia, és que dono les gràcies a Andorra per acollir-me, i jo aportaré el que sigui, perquè és un país que és molt acollidor, és amb tots aquells aspectes que Espanya doncs té uns dèficits, per exemple el moviment Ocupa o els delictes que a Espanya, per exemple a Barcelona s'han instal·lat carteristes, doncs aquí a Andorra no ens ho trobem, i estem en un país que estem molt a gust, no? Estem en un país que és a part fiscalment que tenim uns guanys. Ja ho han dit moltes vegades els youtubers, que fiscalment sí que han vingut per això, però després es troben un país que aquell país, doncs, reuneix unes qualitats que només per això, encara que fos la mateixa fiscalitat, ja vindrien.
No, jo sobretot penso que és la seguretat ciutadana que tenim. Jo penso que això és un valor brutal de la nostra societat.
Seguretat, el sistema educatiu, el sistema sanitari... El meu sistema educatiu és un sistema educatiu molt ampli, gratuït. El sistema sanitari és molt bo, encara que s'està col·lapsant una mica el tema d'urgències, i després els detalls que no són menys, com el tema d'Ocupa, que nosaltres des d'aquí a Andorra no ho entenem, perquè no entenem el que és un Ocupa, quan una propietat privada pot ser ocupada i a més amb professionals.
I no desocupada immediatament. Jo penso que aquí ens passa alguna cosa així a nosaltres.
Sí. Que hi ha
moltes... I l'Ocupa dura 2 minuts i mig, ocupant.
És que
penso,
no entenem.
Perquè no entenem no ens entra el cap.
Perquè es deixa que un moviment Ocupa subsisteixi al país veí del sud, no? I hi ha maneres, perquè si hi ha molts pisos tancats d'especuladors, doncs que aquests especuladors puguin pagar X diners al mes, perquè aquell pis que estàs especulant i el tens buit, doncs et costi molts diners, i aquells diners destinar-ho a les famílies que necessiten una vivenda. Vull dir, hi ha maneres de fer-ho, però no d'una forma desordenada, com és el moviment Ocupa. Per tant, la gent que inverteix aquí té una seguretat, unes obligacions també, que aquell pis no pot estar buit, perquè a més, amb la nova llei òmnibus, ja ho diu, que...
Hi ha penalitzacions.
Penalitzacions per a tota aquella gent que tingui el pis buit. Per tant, hi ha maneres de fer-ho per protegir a la gent que veritablement necessita una vivenda, però al Galtes, que vol viure sense pagar un lloguer i a sobre no pagar IBI, no pagar llum, no pagar res, i que estigui ocupant X anys aquella vivenda i després ja sap que pot ocupar una altra i deixar lliure aquella, doncs allò no ho volem a Andorra.
Ja no, i a més tenint en compte que si el propietari quan li dongui la gana pot tancar la llum, el telèfon i l'aigua de casa seva.
Cosa que a Espanya
ho tenen prohibit.
Del que dieu de la llei Omnibus, que s'ha posposat per al març, hi haurà una repercussió que no hi haurà indemnització per als que llogaters que han sigut desallotjats o que no se'ls ha renovat el contracte per la trampa del fill. O sigui que el propietari deia que era per un parent seu proper a l'habitatge i per això no renovava el contracte, i al final no era així, no? S'han incrementat les sancions a nivell d'imports molt més elevats, però no hi haurà una compensació per al llogater que ell ha tingut de parlar malament una paraula que és buscar-se la vida amb un altre habitatge.
Bueno, aviam, és que jo tinc entès que ara, no cal la llei òmnibus, ara quan un vol recuperar el seu pis per un ascendent o descendent proper, fins a segona, em sembla que és fins a segona o tercera línia, ara ja havia de portar una sèrie de papers a govern per dir que ho volia per aquella persona, ho volia que és net, que és fill, que és germà, que és el que sigui. Si no, no podia, sense el vistiplau de govern, no es podia fer fora. No cal la llei òmnibus, ara existia, perquè a més estan inclús els papers dels documents que et pots descarregar de govern, existeix aquest full, aquest paper. Que hi ha hagut abusos? Bueno, doncs jo suposo que segurament, no? que hi ha gent que busca totes les artimanyes per poder recuperar aquell pis. Jo penso que són menys dels que diuen, penso, o del que es denuncia, penso, no ho sé. Em fa la impressió que són menys del que es denuncia i que estigui penat per les multes que n'hi siguin, doncs quan més elevades millor. Jo és que penso que si hi ha un abús d'aquella manera, pues tampoc no s'ha de deixar passar.
Bé, és veritat que...
Que n'hi ha de tot, n'hi ha de tots propietaris,
N'hi ha de tots els propietaris.
Sí.
Ja em conec bastants propietaris que s'han acollit perquè era un familiar
que
seu,
sí, que
i
sí, que
ha
sí,
pogut
que
fer
sí.
fora, i després s'ha comprovat que ho té amb lloguer molt més car. N'hi conec alguns, i també en conec molts, i famílies grans d'Andorra que tenen uns preus de lloguer que no es pugen amb,
sí,
únicament amb el que correspon cada any, però que no abusen en cap moment.
Totalment
sort tenint d'això, perquè són grans propietaris i que són conscients de que si ells pugessin molt el preu, doncs els recursos humans aquí a Andorra seria una mancança, que ja ho és ara, però hi ha molta gent que necessitem per viure com a país i que no es tindríem.
Sí, no, totalment d'acord. Que no es pot posar tot en el mateix sac.
De totes maneres, també jo pertany a un partit que és Acció, amb l'Ajut Pallarès, i no tindria que dir-ho, però ho dic. Jo penso que aquí a Andorra la persona que es quedi sense habitatge rarament el forçaran a treure-lo d'aquell habitatge, perquè no, tampoc es veu aquestes imatges de que quan desallotgen algú. Per tant, el govern el que fa és fer molts habitatges socials, i quan es troba un problema així, arriba un acord d'oferir-li un altre habitatge. I no té més remei. Per tant, jo convido aquella gent que estigui apurada i que estigui passant malament a dir que no deixa l'habitatge i que el govern li busca una solució.
Sí.
I a extrems, te'n vas a viure a la porta del govern i veuràs com el dia d'endemà tens un habitatge.
Sí.
I està malament que jo ho digui, però és que al final has d'anar amb aquestes solucions. Perquè el problema de l'habitatge és molt dur, és uns preus inassumibles per moltes famílies. Per tant, la família que estigui engoixada, doncs aquestes vies es pot obrir de no marxar de l'habitatge fins que el govern no l'ofereixi un altre. I aquí a Andorra
s'ha utilitzat aquesta via.
Exacte. Ja. I com que aquí a Andorra no existeix aquelles imatges, ni volen que existissin de desallotjament per la força, que a baix sí que existeixen, doncs segur que aquella família tindrà un habitatge.
Sí, sí, l'habitatge, que és el problema etern, aquí hem parlat multitud de vegades i per moltes voltes que li donem no veiem quina és la via de solució, amb tots els respectes d'aquells propietaris que sí que realment respecten la societat, respecten les dificultats i per tant no n'abusen per a res. Fins que no es tinguin habitatges realment socials, propietat de l'Estat, és que això d'anar fent, i s'han fet coses,
S'estan fent bastants.
I s'estan fent coses.
El problema que tenim és que estem morint d'èxit. Jo encara ahir una persona, que són uns constructors, i venen a viure aquí a Andorra, per lo que hem parlat abans. Andorra és un país que dona un ventall de coses que abans no ho tenen. Per tant, venen a viure aquí no per estalviar-se, sinó venen a viure per la seguretat, per tal com es viu a Andorra. Per tant, estem morint d'èxit. I aquest morir d'èxit, per molts habitatges socials que es facin, aquest problema ho tindrem i fort. I ho tindrem sobretot amb els recursos humans que són necessaris i que aquella gent que guanya menys de 2.000 euros no podrà estar a Andorra. Per tant,
marxarà.
Tindrem mancança de mecànics, de professors, de mestres, de coses així que són super necessàries pel país.
Ja comencem a notar això,
Exactament.
De totes maneres. Ja comencem a notar.
Per tant, tenim un problema greu i el govern està fent bastant, però encara...
Jo penso que ha fet bastant, vull dir, no sé si suficient, mai és suficient, no?, per tothom, però ha fet molta cosa, però encara tenim el problema.
I encara camí per recórrer. Una cosa que tenim, que no li millorant, ha sigut, votada per 141 vots, per ser, jutgessa al Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg. Bé, tenim una andorrana més en una esfera, europea, tant de bo, a més un 86% de vots a favor, està molt bé.
Sí, sí, enhorabona a la Canoli Mingorance, que ja tenia uns càrrecs de molta responsabilitat abans de fer aquest últim pas. Bueno, i està bé.
Andorra en un lloc més, no?, per dir-ho així.
Sí, Andorra és present.
Correcte.
Sí, és la veritat que està molt bé que hi hagi un representant d'Andorra amb el tribunal, perquè ens dona encara més un àmbit internacional, que és el que sempre cerquem, que Andorra sigui tractada no com abans, que era un país fiscal, sinó com un país dintre d'Europa i amb tots els que compleix tots els requisits que demana Europa.
D'aquesta representació europea, una cosa que també ha fet posar Andorra a nivell d'Europa, el Borrufa, és una competició per als joves que s'ha anat consolidant any rere any. També hi ha hagut una gran satisfacció per als resultats dels andorrans en competicions, amb quatre medalles més també. Bé, també és una cosa que assenta encara més el país a nivell d'imatge.
Sí. I no només això, vull dir que tot el que siguin èxits de l'esport i de la cultura, jo per mi és un èxit brutal cap al país. I assentar això dintre de la nostra, de fer-nos més forts davant de les mirades dels de fora, aplaudir l'esport, jo penso, i la cultura, però l'esport en aquest cas que hem comentat és brutal.
Sí, la veritat és que és una competició que va començar com a petita competició i s'ha anat perdurant amb el temps i agrandint, i la veritat és que tots els andorrans estem molt contents de que això succeeixi, dintre de que ens va ploure i bastant, quan hi havia la competició, que això és el canvi climàtic que ens afecta i que és un problema per Andorra, perquè veritablement és veritat que notem que hi ha molts dies que tenia que nevar i està ploguent, i estem al gener.
Sí,
ara preocupacions que hi havia, setmana que ve a Copa d'Europa d'esquí, a Gramalira, ara estan preocupats perquè estan avant, o sigui que està canviant les condicions. També serà una competició important, i una cosa que a nivell de competició també, 72 centèsimes de segon de l'han allunyat de la victòria, el Joan Verdú, també és un fill del Borrufa, també podem dir.
Sí.
A veure, Joan Verdú, no és normal que tinguem un esportista com el Joan Verdú aquí a Andorra, perquè som un país massa petit, no? El Joan Verdú és un esportista d'èlit que surten amb aquells països nòrdics que tenen, durant tot l'any, tenen possibilitats doncs, de fer esport sobre la neu. No? Per tant, Joan Verdú és algo que inèditament ho tenim aquí a Andorra i hem d'estar molt orgullosos i, bueno, i a més que és una persona propera, que el coneixem tots, jo crec que tots el coneixem, i la veritat és que és una... es podria haver dedicat a el que volgués esportivament perquè és una bèstia en quant a musculatura, en tot, en preparació i en mentalitat. No?
Bueno, li desitgem molts èxits, que sí. Bueno, de moment no està gaire lluny, o sigui que res, acaba d'esgarrapar aquestes últimes centèsimes que li falten.
Conec bastant el pare del Joan Verdú, també es diu Joan, i li va fer molta gràcia la pel·lícula del Mètode Williams, perquè ell també es reflecteix en aquella pel·lícula de com es porta els pares, com porten els esportistes d'elit, no? I el Joan Verdú, el pare, em va dir que reflectia molt amb la pel·lícula del Mètode Williams.
Bueno, és una... Hi han fonts d'inspiració, no?, per dir-ho així.
I tant, no.
Que si ningú no ha vist, que ho miri,
sí, és una pel·lícula molt interessant. Sí, és una pel·lícula que, aviam, sobretot sorprenent, davant de tot el que va aconseguir per les seves filles a nivell del tennis, va ser...
Sí, però tenim exemples brutal, com l'Arantxa Sánchez Vicario i altres, molts exemples, jo crec que quasi tots els exemples de gent jove esportista, doncs que... si no hi ha una direcció bona i dels pares sobretot, doncs pot acabar bastant malament, no?
Perquè no, que a part del treball necessiten un recolzament emotiu i de tot, que això de ser esportista d'elit no és tan fàcil, ni és tan divertit ni tan maco, eh?
Si no porten bé, com a... no vull fer cap...
No, que sí.
No puc explicar la pel·lícula, però del Mètode Williams, però és veritat que si els pares no porten bé i l'infant rep una educació que és totalment diferent a les altres, i li pot afectar molt tota la seva resta de vida.
Sí, sí,
per tant, el Joan Verdú tenim una persona normal, però molt esportista, i jo crec que arribarà a guanyar. Estic convençut.
Bueno, ja ha tingut molt bons resultats l'any passat i li desitgem que siguin igual o millors per aquest any. Moltes gràcies per haver vingut avui, Marian Sánchez.
Moltes gràcies a vosaltres per haver-me convidat. Ha estat molt a gust.
Un plaer tenir-te aquí. I Gini Martínez Illescas, gràcies per venir.
Pues com sempre, encantat.
Bueno, et dic fins la propera, tant a l'un com a l'altre. I nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.